A l'ombra del rossinyol. A l'ombra de rossinyol hi havia Lluïsa Denís. Però per què es titula l'ombra del rossinyol? Joan Carles Rodríguez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
És un joc de paraules?
És un joc de paraules, evidentment.
És un joc de paraules.
Sí, un podria imaginar que un rossinyol fa una ombra molt petita.
Exacte.
Però aquest rossinyol feia una ombra molt gran.
Segurament més d'un deu estar molt feliç que algú hagi pensat en Lluïsa Denís.
Segurament. Sí.
Perquè és la gran oblidada.
Així és.
En la vida de Rossinyol, no?
Així és, així és. I tot i així és la gran protagonista a la vida de Rossinyol. Perquè, d'una banda, amb la separació que va provocar d'alguna manera ella, va construir el Rossinyol que coneixem, perquè ell va marxar a París i es va fer el Rossinyol que coneixem. Mm-hmm. Si no, hagués estat un artista més mediocre, segurament. I, d'altra banda, es demostra, i a les paraules pròpies de Rossinyol se pot veure, que Lluïsa Denís és la dona de la seva vida. És a dir, ell descrivia als seus escrits quin era el retrat de la dona ideal per a Rossinyol, i l'única dona a la seva vida que correspon al 90% amb tot això és la Lluïsa Denís. Vet aquí, per això que van viure junts fins a la final de la seva vida.
Lluïsa Denís, que va ser la dona d'una ànima lliure. Gairebé diria.
Efectivament, lliure durant algun temps.
Durant algun temps.
Durant algun temps, però, bueno, podríem dir que Rossinyol era lliure sempre, d'alguna manera, però va haver-hi una separació de 12 anys a la qual ell va exercir aquesta llibertat, tot i així, i el llibre es descriu, va ser una llibertat una miqueta amarga, una miqueta trista, melanconiosa, perquè ell, òbviament, se'n recordava de la família que havia deixat i sobretot de la seva filla, que l'havia abandonat quan era un bebè.
Per què us heu acostat a la figura de Lluïsa Denís?
Doncs ha estat una miqueta per casualitat. Jo vaig estudiar, he estudiat molt la figura de Santiago Rossinyol. De fet, he fet una tesi doctoral a la Universitat de Vic, i quan estudiava Rossinyol va aparèixer la figura de la Lluïsa i vaig començar a descobrir una sèrie de coses que no coneixia d'ella. Entre d'altres, al poble de Llinars del Vallès, on van tenir casa la família Rossinyol.
Ells es van casar a Sant Hilari?
No, Sant Hilari no. A Sant Hilari, això és una de les altres descobertes, diguem-ne.
D'acord.
A Sant Hilari es dona per sentat que és on se van conèixer, però no és pas veritat, es van conèixer a Llinars del Vallès.
Entesos.
A Sant Hilari es va consolidar la relació.
Entesos.
Que van fer allà una representació teatral tots dos junts, etc. Després es van casar a Barcelona. Doncs anava dient que vaig descobrir una sèrie de coses sobre la Lluïsa molt, molt interessants, i una d'elles va ser que a Llinars del Vallès, on van tenir casa, ella va comprar el terreny per fer la casa, ella va demanar el permís a l'Ajuntament i vaig dir, ostres, aquesta dona realment era independent, no solament econòmicament, sinó també de la seva activitat. I també vaig descobrir que allà mateix a Llinars havia fet una representació d'una obreta de teatre a la qual ella havia fet la música i la lletra. A partir d'aquí vaig dir, investiguem aquesta figura, i vaig descobrir que havia fet composició musical un munt, havia escrit un munt de poesia, prosa, obra de teatre, i havia pintat. És a dir, era un artista total.
No sé si també una rara avis dins la seva família?
Era filla única. Única després que va morir el seu germà. L'hereu de la família era el seu germà i va morir de tifus quan era un adolescent.
Un clàssic. Llavors, en aquella època,
Un clàssic. Les dues famílies, el tifus el va portar uns quants, i la tuberculosi els altres.
Exacte.
I llavors ella es va quedar com l'única hereva. Aquesta va ser una altra de les sorpreses. Tothom considerava, o es deia, que Rossinyol era el ric de la parella. Ella era més rica. Ella era més rica, va heredar un munt de propietats industrials i urbanes a Barcelona i realment tenia una quantitat de diners molt important.
En qualsevol cas, sí que es pot dir, aquest matrimoni no va unir la riquesa, sinó que va unir la passió per l'art.
L'art, és a dir, va ser una complicitat absoluta per l'art, i de fet la separació que es va produir quan Rossinyol va marxar va ser culpa d'alguna manera d'aquest tema.
Si no tinc mal entès, Joan Carles, per situar-nos, el 1886 es casen, la filla, la Maria, neix el 1887 i Rossinyol gairebé immediat se'n va.
Se'n va allà.
Se'n va,
Sí.
D'acord, tanquem parets.
El conflicte es va produir perquè D'alguna manera Rossinyol pensava, i va ser així finalment, però va haver-hi un intermig una miqueta tèrbol. Doncs Rossinyol pensava que havia trobat la companya de la seva vida, la confident, la còmplice ideal per ser tots dos artistes. Quan es van casar, Rossinyol feia la vida d'artista. I la iaia Loles, que era la seva sogra, la mare de la Lluïsa, que era vídua i vivia amb ells,
sí,
doncs li va dir a la Lluïsa, bueno, aquest home arriba cada dia a les 4 de la matinada, vés a saber quines coses deu fer.
On i amb, vas, i amb, vas, quins personal.
I llavors ella, doncs, finalment es va posar de banda de l'avi Jaume, de dir, bueno, potser t'hauries de dedicar a la indústria, fer una vida una mica més seriosa,
més ordenada,
i Rossinyol es va sentir traït. I va dir, ostres, això no és el que havíem parlat, que tots dos tindríem complicitat en l'art. Al damunt va néixer la filla i va dir, ja està, ja estic arraconat.
D'acord.
I va fugir. Va ser una fugida, realment.
És clar, qui va renunciar més?
Van renunciar tots dos molt, però jo crec que Rossinyol és realment, com he dit abans, el que va patir més, perquè aquesta separació, tot i aquesta aparent llibertat, li va fer molt de mal. Ell era una persona molt melancoliosa i molt trista, en realitat. Es disfressava amb aquesta rialla, yeah, i aquesta ironia, però per dins era una persona bastant més sentida. I durant aquest període de separació ho va passar molt malament. I, de fet, la prova és que quan una de les vegades que va venir, la Lluïsa li va portar la nena perquè el veiés, doncs ella es va desmuntar pràcticament, va resistir. Tot això ho explico a la novel·la,
no faré pas spoiler, però
ell va resistir i, de fet, fins i tot quan va tornar a París, va tenir l'única aventura amorosa que se li coneix amb la Clo-Clo, amb la Clotilde Pinyel. I jo crec que ho va fer com dient, resistiré d'aquesta manera, però només li va durar uns mesos perquè realment la dona de la seva vida era la Lluïsa.
Esclar, és fàcil preguntar, veu començar amb una tesi, en algun moment veu pensar, aquí m'estic ficant en un territori que no diré que forma part de la xafarderia, però si en algun moment veu pensar, m'estic allunyant i m'estic posant en un àmbit familiar, en les relacions de cadascú.
És cert.
Si a vegades, no sé, un se sent més o menys temptat de dir, on estic arribant a la recerca i a la investigació de tot això?
És cert, però diguem-ne que el rigor científic no el vaig oblidar mai per un fet molt específic i molt peculiar, i és que jo vinc del món de la ciència, tot i que he fet una tesi en lletres, prèviament jo havia fet una tesi en química, soc doctor en química.
Mare de Déu!
I llavors, quan he treballat tota la vida a la indústria química.
Entesos.
I quan m'he jubilat...
Estic parlant amb una rara avis.
Raríssima avis.
Precisament allò, els de ciències, què fan els de ciències? De les emocions d'un aparell.
Doncs quan m'he jubilat, m'he dedicat al meu amor, a la meva devoció, que són les lletres, en realitat.
Caram.
I m'he dedicat a Santiago Rossinyol per un altre fet molt particular, i és que jo vaig néixer a Aranjuez, allà on ell va morir i on va passar fins a 16 temporades pintant.
O sigui que aquí hi havia un vincle,
hi havia un vincle antic.
Atiar-lo una mica.
I llavors, una cosa que em comenta molta gent és que a la meva tesi, sobretot al llibre Resum, perquè la tesi és un patracol de 3.000 pàgines, però el Resum, que és el llibre de l'Abadia de Montserrat, doncs s'hi veu molt el caràcter científic, perquè he fet un estudi dels seus escrits d'una manera molt rigorosa i fins i tot estadística, de vegades. I això m'ha permès de trobar i de descobrir coses que no s'havien descobert.
D'acord, permeteu-me, perquè heu parlat molt de les impressions del dol de Rossinyol. Mm-hmm. I ella com ho va viure?
Ho va viure també molt, molt malament.
Ho va deixar per escrit, ho va manifestar, ho va...
Sí, de fet, alguns dels seus poemes ho expliquen clarament, és a dir, com estava patint i com l'enyorava. Ella va estar enamorada d'ell des del dia que es van conèixer fins que... No fins que es va morir, fins després.
Va assumir, és que, esclar, fa de mal dir, va assumir aquest rol que li va aportar a la vida i les circumstàncies?
Ho va
mare
assumir...
d'una nena amb el pare lluny, vés a saber on...
Ho va assumir i, tot i així, durant aquesta època també va fer producció artística. És a dir, ella va fer producció artística tota la vida. Fins i tot la va publicar quan Rossinyol era fora. Però ella va lluitar tot aquest temps per recuperar Rossinyol. i qui li va posar en safata la reincorporació de Rossinyol va ser la malaltia de Rossinyol.
És el que anava a preguntar. Sí. Si Rossinyol no hagués caigut malalt...
Si no hagués caigut malalt...
Fa de mal dir, eh?
Això són teories, exacte. Això són teories. Però jo crec...
Estem parlant amb un científic i les teories s'han d'anar en
compte. Jo crec que tal com es veien els contactes que es anaven prodigant durant aquesta època de separació, jo crec que haguessin acabat tornant, de tota manera, però no tan ràpid, potser.
D'acord.
Però la malaltia li va posar les coses molt fàcils, fins a cert punt, perquè quan ella va anar i li va dir jo et cuidaré, Tiago, i no et demanaré res. Si després que et cuidi tu vols que en torni a marxar, marxo.
Sí, sí, sí.
Però clar, ella va dir no, evidentment vull que et quedis. Però al començament fins i tot li va semblar molt malament. Va dir, això és una... m'esteu encerronant. Ah,
entre tots.
El meu germà també vol que vagi a la desintoxicació. Tot s'ha de dir, aquesta és una de les altres descobertes. El germà sabia de què parlava perquè ell també s'havia desintoxicat a la mateixa clínica i fins i tot, i això ho he publicat fa poc en un article, tota aquesta addicció a la morfina, sí. A la família...
Venia, hi ha molta literatura en això,
doncs
no?
Això venia de la branca dels Prats. Rossinyol era, i això ho diu en Josep Pla i jo ho he també corroborat, eren més Prats que Rossinyol. Els Rossinyol venien de pagès, en realitat. El primer burgès va ser l'avi Jaume. I els Prats eren com a més senyorials, yeah. Més fins i més artistes. I Rossinyol venia dels Prats per la banda artística i venia dels Prats per la banda física. Físicament s'assemblava més als Prats i els Prats tenien una malaltia congènita als ronyons. El seu avi... va morir dels ronyons, sí. La seva mare va morir dels ronyons, el seu germà patir dels ronyons i ell va patir dels ronyons.
El seu germà que va haver d'aguantar l'empresa i va haver d'aguantar tot mentre...
El germà ja li agradava això.
Ja li agradava.
El germà era el polític i li agradava moltíssim.
Era l'Albert, el germà.
L'Albert. Tenia un altre germà petit, en Josep Maria, aquest va passar desapercebut tota la seva vida, va agafar la seva part de l'herència, va viure... com un patxà, i va arribar, em sembla, fins a 90 anys. O sigui, és el que va viure millor de tots.
Tornem al principi. Per què és tan desconeguda l'obra de Lluïsa Denís?
Doncs, sobretot perquè hi ha Rossinyol que li fa ombra. I és cert que ella també va publicar una part de la seva producció.
I perquè era una dona en un món d'homes?
Evidentment. Era molt complicat això, no per a ella, per a qualsevol dona que fes art en aquell moment. Llavors això li va costar molt i tot i així va poder publicar unes quantes coses i algunes d'elles a la mateixa editorial a la que publicava en Santiago Rossinyol. O sigui que això demostra l'interès de les coses que feia.
Entre les assumpcions, ella va assumir que no faria carrera com el seu home?
Sí, jo crec que sí, que ho tenia assumit. Tot i així no renunciava i anava publicant coses i fins i tot les anava representant. A la banda musical és de destacar, entre d'altres coses, un cupler molt famós que es deia La Saragüista.
La Saragüista,
que fins i tot la crítica de La Veu de Catalunya...
A què feia referència?
A una noia que li agradava molt el sarau.
Entesos, per això dic, La Saragüista. Déu-n'hi-do.
Doncs fins i tot La Veu de Catalunya, que feia una crítica molt seriosa... la va lluar i va dir és una obra magnífica, no solament de música sinó de lletra atípica per aquesta mena de composicions que són picants i una mica barrueres i aquella era molt més fina, molt més... I aquesta fins i tot es va arribar a emetre per la ràdio i això surt en un dels passatges del llibre i la pròpia Lluïsa fa la reflexió de que en Santiago no li agradava gens totes aquestes modernitats de la ràdio, el gramòfon, tot no, això no, era contrari, era molt contrari, el cine no li agradava gens. Tot i així va actuar en una pel·lícula com a actor secundari, però no li agradava gens. Però ella pensava, avui... que han emès per la ràdio el meu cuplet de La Saragüista, sí, t'ha sentit més gent en una estona
que no pas
que no en un teatre durant representacions d'una setmana.
Havíeu escrit mai una novel·la?
Havia escrit algunes altres novel·les, sí. Aquest és el meu vuitè llibre.
Déu-n'hi-do.
I tinc uns altres que són novel·les, estan en castellà, perquè la meva llengua materna és aquesta,
sí.
I són també d'aquest estil, una mica mescla de novel·la i biografia. O sigui que ja tinc una mica l'hàbit de fer-ho.
O sigui que això és una vocació de vida, també.
Ah, en realitat m'agrada escriure, sí.
Us agrada escriure. A la presentació de demà us acompanyarà, perquè hi haurà un... un detall musical en aquesta presentació.
Sí, demà tenim la gran sort que la Maria Teresa Garrigosa, que és una soprano coneguda, i al damunt una persona a la qual li interessa molt la figura de Lluïsa Denís. Jo vaig fer alguns intercanvis amb ella perquè ella coneixia coses que jo no sabia i vam intercanviar dades. Doncs li vaig proposar si podia venir cantar a capella alguna peça de la Lluïsa Denís i me va dir que vindria, o sigui que això serà...
O sigui que en aquest entorn del Cau Ferrat...
Això ja és...
Diguem-ne que estaran tots els elements.
Em sembla que és insuperable. Jo això ho vull explicar demà, tinc una petita teoria. Bueno, és un divertiment, si es vol. A les persones emetem feromones. Feromones és una substància que a la meva vena científica sempre hi és allà.
No, si
doncs feromones és una cosa que desprenem i que provoca reaccions als demés. Una mena d'hormones.
En el bon sentit i en el mal sentit.
En el bon i en el mal sentit, exacte. Sí? I això ens envolta i provoca reaccions. La meva teoria és que les ànimes, això els cossos, i aquestes substàncies ja es desprenen i cauen a terra i s'ha acabat.
Sí.
La meva teoria és
cadascú té les seves.
Exacte, cadascú té les seves pròpies i característiques i no es poden detectar per l'olfacte, però entren i fan l'efecte, diguem-ne. Però la meva teoria és que les ànimes també desprenen les seves hormones, que jo els dic animones. I les animones...
I cadascú té la seva, també.
Cadascú té les seves. I les animones de les ànimes són eternes. I es concentren molt als llocs on la gent ha viscut molt de temps. O sigui que jo crec que al Cau Ferrat hi ha les animones d'en Santiago i de Lluïsa allà presents i que ens acompanyaran.
Està parlant de les vibracions.
Ah, exacte, això que la gent diu, les vibracions.
Que ens ho estigui dient algú que ve de... Però és cert, probablement, aquesta...
Sí, jo crec que hi ha alguna cosa...
El sentir-se partícip de tota la història que hi ha tancada.
D'alguna manera no te n'adones, però arribes i notes... Tens una percepció,
les emocions que han passat per allà.
Tens una percepció que hi ha la presència d'alguna mena, sense arribar ni a espiritismes i coses rares. Sí. Que tot sigui dit, en Santiago Rusiñol li agradava molt el tema de l'espiritisme.
Sí? El més enllà, totes aquestes coses.
Li agradava moltíssim aquest tema.
9:35, una qüestió final. Aranjuez, sí. fins on sabeu, Lluïsa Denís, Rusiñol... Són molt presents?
Van anar junts moltíssimes vegades i sobretot els homenatges que els hi van fer dos... a Aranjuez, i quan li van posar el seu nom en una plaça i el van anomenar per primer cop fill adoptiu d'Aranjuez, perquè ara se l'ha tornat a anomenar, perquè aquell cop li van anomenar però no ho van posar a les actes i llavors l'han tingut que tornar a fer. Però,
és que s'ha anomenat dues vegades.
Dos cops. Doncs en totes aquestes anades i tornades a Aranjuez, que van anar fins a 16 cops, no, 16 anys, i de vegades dos cops a l'any, a primavera i a la tardor, doncs la Lluïsa hi anava, és a dir, que eren molt coneguts allà, i feien una vida, tothom els coneixia així, al poble, a la seva tertúlia, quan anaven al Café de la Unió, que era al davant de l'hotel on dormien, quan anaven al Rana Verde, que era el restaurant on dinaven o prenien una copa, anaven junts, i n'hi ha fotos, moltes fotos a la premsa, que els hi fan entrevistes i estan tots dos prenent una copeta.
En complicitat absoluta.
Absoluta.
9:36, va, tenint a Joan Carles Rodríguez, hi havia química.
Hi havia química,
sí. Hi havia química, no,
això ho puc certificar.
Ho pots certificar, eh? Demà a partir de les 7 de la tarda al Museu del Cau Ferrat, a l'ombra del Rusiñol, la novel·la sobre Lluïsa Denís, sobre la parella de Santiago Rusiñol, que ha escrit Joan Carles Rodríguez a partir d'aquesta tesi a l'entorn de Santiago Rusiñol i l'investigació posterior i conseqüent.
Un detall final.
I tant.
Aquesta novel·la té una sorpresa a les darreres pàgines i és la gènesi d'aquesta novel·la. En realitat, abans de fer la novel·la, jo volia fer un auca de Lluïsa Denís.
Un auca de la Lluïsa Denís?
L'auca de la Lluïsa Denís. I vaig començar a fer-la i un amic, un poeta de Mallorca, que m'ha fet el pròleg del llibre, em va dir, per què no fas una novel·la? Aquesta vida dels seus ancestres és realment hollywoodiana. Fes una novel·la. I em va convèncer. I vaig fer la novel·la. Però no vaig renunciar. I la novel·la, el llibre, porta l'auca de Lluïsa Denís a les darreres pàgines. Sí, hi ha l'auca.
Casualitats? Un auca amb l'auca també? Que poden vostès llegir, la poden veure al menjador del Cau Ferrat, tot plegat, demà a les 7. Joan Carles Rodríguez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.